Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Berguedana de naixement, però santcugatenca d'adopció, Gemma Puig és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. Gemma Puig és l'única dona de l'equip de meteoròlegs de la televisió i la ràdio públiques, i en aquesta entrevista el Faves Comptades parla del seu nou llibre, Aigua, un recurs vital, així com del seu vessant més personal i professional. Una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. L'agenda santcugatenca per aquest cap de setmana treu fum. Amb motiu de la Diada de Sant Ponç, la ciutat acull la primera Fira del Raig, així com les tradicionals Fira de Sant Ponç i la Fira del Comerç Just i Solidari. A més, Sant Francesc té la seva festa grossa amb la celebració del Fem Barri i la Batuescola fa 11 anys a ritme de percussió. Els amants del punk tenen una cita dissabte al Parc de Can Bernet i els gausacs es preparen per 2 dies d'intensitat castellera. Si vols saber on i quan se celebren aquestes i moltes més propostes, consulta l'agenda de Cugat Mèdia. El bitllet senzill inicia aquesta setmana el traspàs progressiu cap a la T-Mobilitat amb l'entrada en funcionament a Ferrocarrils de la Generalitat. Així, l'operadora de la Generalitat s'ha convertit aquest dimecres en el primer operador a integrar el nou format en els títols d'un trajecte. Durant les pròximes setmanes, el bitllet senzill es començarà a vendre a les màquines d'autovenda en un suport de cartró de T-Mobilitat que serà recarregable i es podrà seguir fent servir quan s'esgoti el viatge, de manera que la persona podrà carregar-hi més bitllets senzills o altres títols. L'alcalde Josep Maria Vallès i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, es van reunir a la ciutat veïna el passat 25 d'abril per tractar diversos temes que afecten els dos municipis. A la reunió, que també va comptar amb la participació de regidors de les dues ciutats, es va acordar reclamar el pla funcional del futur centre hospitalari d'alta resolució, d'àmbit comarcal, que la Generalitat té previst construir a Rubí per descongestionar l'Hospital Universitari Mutu Terrassa. Arran de la trobada, els representants dels dos municipis van acordar crear una comissió per estudiar i treballar conjuntament les necessitats compartides d'infraestructures i serveis. En esports, el júnior acull el proper dilluns 12 de maig i fins dimecres 14 una concentració de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba. El combinat estatal, entrenat per Carlos García Cuenca, prepara la Pro League i l'europeu amb 6 jugadores del júnior en aquesta concentració.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts. Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina, al control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 9 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb la tertúlia ciutadana, avui amb Rogeli Padró, Ferran Garcia i Lourdes Dalmau. A continuació parlarem d'algunes de les cites d'aquest cap de setmana, la Fira del Comerç Just i la Fira del Raig. Veurem si la previsió del temps la respecta i es poden celebrar amb normalitat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Parlarem amb la síndica de Greuges, Elena López Macho, sobre la mediació. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i quines són les sèries que no ens podem perdre, segons la Sara Vella. I per acabar, farem xerinola amb la tertúlia del cor, amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen gairebé 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la reducció de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja a la setmana. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Padró, escriptor i antropòleg, la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, i el Ferran Garcia, company de la Casa i responsable de Recursos Humans. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia. Hola.
Bon dia.
Bé, aquesta setmana, la reforma laboral, que ve amb aquesta reducció de la jornada laboral, ha estat un dels grans temes, a part de l'elecció del Papa. Però això ahir no ho teníem encara, quan preparàvem la tertúlia, va ser a la tarda. En parlarem en una altra ocasió, si convé. Bé, per posar en context la nostra audiència, que de ben segur que ja està informada, el govern espanyol ha aprovat recentment un projecte de llei per reduir la jornada laboral, que passaria de ser de 40 hores a la setmana a 37 hores i mitja. Aquesta mesura, que està acordada amb els sindicats UGT i Comissions Obreres, afectaria 12 milions i mig de treballadors, especialment en el sector del comerç, la indústria manufacturera, l'hostaleria i la construcció. No obstant això, la patronal i alguns partits polítics han expressat el seu rebuig al·legant possibles impactes negatius en l'economia i l'ocupació, especialment, diuen, en la petita i mitjana empresa. Comencem pel més bàsic, Què en penseu d'aquesta proposta per reduir la jornada laboral de les 40 hores a les 37 i mitja setmanals, que vindria a ser treballar mitja hora menys cada dia?
A mi em sembla molt correcte des del punt de vista dels treballadors, és clar. Jo aniria cap al segle XIX, l'any 1866, permeteu-me aquesta mirada, que va tenir lloc la primera internacional, que va convertir en símbol la reivindicació del treball d'arreu. En aquell moment es reivindicava allò del 8-8-8, 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores d'esbarjo. Va ser una gran conquesta, una gran reivindicació, i que s'ha anat repetint aquesta reivindicació cada 1 de maig arreu del món. Per tant, no estem parlant d'Espanya, ni de Catalunya, ni de Sant Cugat, que també, sinó que estem parlant d'una reivindicació d'arreu del món. Passar de 40 a 37 hores i mitja, bé, és un projecte de llei que, com has dit, afecta a molts milions de persones, 12 i escaig, i per tant que és una excel·lent reivindicació, crec. Clar, de totes maneres poso l'èmfasi, en tot cas aquí parlem entre tots i totes, però... Clar, des del punt de vista obrer i com a treballadors, jo crec que està molt bé, és una molt bona reivindicació, que diu molt a favor d'una societat que també ha d'aspirar al benestar social, però clar, també si ens ho mirem des del punt de vista estrictament laboral, però des de la vessant patrimonial, patronal, doncs clar, és una altra cosa. Clar, jo ara m'imagino en un comerç que tinc 3 persones treballant, 4, i que de cop i volta doncs redueixen la jornada laboral, he de prendre una decisió. I això se suposa que més costos a partir de la persona, en aquest cas de l'empresari o empresària. No? No sé si el govern ha previst algun tipus d'ajut o de solució.
Lourdes.
Sí,
Clar, el tema és llarguíssim i si enceta es podia parlar jo tota l'estona, no?
Què és el que passa?
No, és evident que amb la tecnologia, diguem-li, teòricament augmenta la productivitat. Mm-hmm. Dic teòricament perquè què és el que passa? També baixen els preus. Ja, jo, per exemple, fa 50 anys, el preu de la roba no tenia res a veure amb el preu d'ara. Aleshores, i llavors, jo crec que el tema aquest de negociar els horaris i tal, ho haurien de fer patronals i sindicats i tractant sectors. França ho va intentar fer i va haver de tirar enrere. Aquí a Catalunya, petites i mitjanes empreses, dieu-li els autònoms que normalment treballen el doble de jornada de les persones que tenen al seu costat. I els números no sempre surten. Tenim un esforç fiscal, ja no parlo de pressió, un esforç fiscal molt gran. Aleshores, tot això repercuteix. Dius, els treballadors contents i feliços, com a treballadora contenta i feliç, sempre i quan no perdi llocs de treball. Perquè avui per avui, a on comprem els productes? Els comprem aquí a Espanya? On està tota la indústria textil catalana? Crec que aquí no queda res. No sé on vaig sentir les petites botigues, o si el tema també tractarem, les petites botigues, com van tancant? Ni una. Aleshores, expliqueu-me, si reduir hores de treball significa al final no tenir opcions a tenir feina, pues, francament, potser per això jo dic que ho haurien de negociar, haurien de ser els responsables de cada un de la patronal i els sindicats i buscar un acord. I a l'Estat, al sector públic, el que ha de fer és la bisagra i intentar conciliar les diferents postures perquè això pugui sortir bé i en condicions.
Ferran. Bé, jo crec que hi ha diverses velocitats. Ara, com diu la tertuliana, estic d'acord que hi ha col·lectius, i el col·lectiu d'autònom és un col·lectiu molt nombrós, vull dir que al final el teixit industrial aquí de casa nostra i en general el fa la petita i mitjana indústria, no són les grans empreses, però jo crec que aquestes sí que ho poden assumir perfectament. Les elèctriques, els bancs, no crec que tinguin cap problema en assumir aquest tipus de jornada. Ara bé, com diu la tertuliana, una petita botiga, un petit autònom, és un esforç fiscal molt important i econòmic a l'haver de prescindir. Llavors jo crec que en aquests casos això hauria d'anar acompanyat potser de mesures fiscals per part del govern o de l'Estat per alleugerir aquesta càrrega econòmica cap al petit empresari, que és l'autònom. Evidentment, sense desequilibrar la balança d'impostos, perquè al final els beneficis socials que tenim, els hospitals que tenim, són gràcies als impostos que paga la gent. Per tant, per una banda, això. Sí que penso que a nivell de l'administració estem en una altra categoria, vull dir, les administracions ja ho estan fent, per tant, el sector públic crec que no hi ha cap problema en que s'hi fiqui en aquest carro, perquè el volum de treballadors que comporta aquest tipus de personal jo crec que no encariria els costos salarials ni encariria el fet d'haver d'incorporar més personal. Però sí que penso que potser a la petita i mitjana empresa li hauríem de donar una volta, aviam com això es pot manllevar, i estic molt d'acord amb el que diu la tertuliana. És difícil i al final el que acaba pagant l'ànec és el petit empresari. Però també dic una cosa, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies, com deia ella, a nivell de els costos es van abaratint, la intel·ligència artificial jo penso que també en el futur serà una altra eina que facilitarà la productivitat de les empreses, d'això també ens hem d'afavorir, i per tant això també pot anar en sintonia.
De fet, deixa que puntualitzi que tot això significarà menys llocs de treball. Que jo l'aprovo, hem de progressar i tal.
D'algun tipus i no d'uns altres, no?
Pues, és
com quan va arribar la tecnologia en el món del camp.
Amb el sector del periodisme, i avui escoltava una notícia de que els alumnes, en un percentatge enorme, tots l'estan utilitzant per presentar treballs i per fer-ho tot. A les empreses el mateix. Tot són feines, ja us dic, articles, a través de... ho generarà la intel·ligència artificial, però, per exemple,
depèn de com de crítica sigui la societat.
Bueno, ens estem acostumant.
Perquè, per exemple, si parlem del periodisme de proximitat, en aquest cas, la intel·ligència artificial no té el coneixement necessari, perquè el que hi ha a la xarxa no és tan abast com el periodisme general, per exemple.
Espera't.
En tot cas, està a les mans de les persones, no?, saber quin tipus de consum volem tenir.
Sí que penso, estic d'acord amb la tertuliana, que sí que és veritat que la intel·ligència artificial suplirà feines rudimentàries o feines que es faran més ràpid amb aquesta intel·ligència, però també sortiran altres oportunitats. Penso que això pot donar peu a altres oportunitats. Evidentment, jo sóc dels que penso que la intel·ligència artificial sempre necessitarà tenir a la persona al costat, si no, malament. És a dir, si no som capaços de controlar la intel·ligència artificial, és que tenim un problema, i molt greu. Per tant, és veritat que algunes feines quedaran suplides per aquesta intel·ligència artificial, però potser en sortiran altres oportunitats, altres nínxols de mercat, que ens donaran opció per
totes les... Perdó. Sí.
No, digui.
No, jo dic, clar, totes les vinculades amb el tema, doncs, de la xarxa i tot això, però són menys de les que es destrueixen, bastant menys. Que ja dic, que jo aposto per al progrés. El progrés per mi és el coneixement. El que passa és que hem de valorar la situació econòmica. Llavors, clar, l'altra opció és de dir que ningú treballi, es treballi molt poc i et donin una pagueta.
Clar.
Jo això no vull.
Clar. L'altre dia em comentava, i no és conya, jo ho dic així, que una companya va anar a dinar en un restaurant, no diré el lloc, ni aquí, i va venir un robot.
Sí. Hola, buenos días. ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quieren? ¿Han pedido? Aquí tienen la carta.
Vale. Sí, els ofereix la carta.
Muchas gracias.
Agafa i se'n va cap a la cuina, el robot demana el
primer
menú.
És el tiquet o el sí. Que sigui, no?
Veràs, aquí tienen primer plató, chuchuchi, yayacho i nyanyanyo.
Bueno, va bé, molt bé, d'acord. Què en podem dir? Tot això és el que deies tu, company, Ferran. Com, depèn de com s'utilitza la intel·ligència artificial. Perquè en aquest cas, per exemple, jo personalment, i parlo per mi, jo prefereixo que em vingui una persona i em digui bon dia, gràcies per venir, què desitgen, com estan, etc etc. A mi que em vingui un robot, jo, en fi, no hi tornaré. Per molt bé que estigui, i ho sento, eh?
Per tant, està també a les nostres mans escollir, no? Quin tipus de servei volem.
Ah, exacte.
Permetem que et digui, anys enrere tots els barris teníem una papereria, teníem una merceria, teníem una ferreteria, amb una persona, ai, necessito això, tal, t'aconsellaven i tal. Van venir els bazars xinesos. Totes aquestes botigues pràcticament han desaparegut. Per què? Perquè tot i el que ens agrada, hi ha un tema que és econòmic i busquem preu-qualitat. Ja està. Al final t'ho vengui, clar, el servei que és d'informació de la botigueta, del denonces, allà al bazar xinès, t'ho agafes tu, però els productes tots venen fets al mateix lloc, doncs al final uns tanquen i els altres es queden, tot i que els bazars xinesos també ja estan tancant, perquè a través de les plataformes...
No és veritat.
A través de les plataformes...
No és veritat. Hi ha un informe que desmenteix això, Lourdes, i te'l faré arribar, perquè el vaig llegir l'altre dia justament, perquè hi havia la brama aquesta de les botigues de bazar, i amb xifres l'han desmentit des del gremi.
Jo,
amb xifres oficials,
tu ja saps
eh?
Que les meves relacions amb Xina són una mica directes.
Sí.
Aleshores, tinc aquesta informació...
Jo et dic el que diuen les dades, eh? Vale. Te'l faré arribar,
sí,
eh?
Sí,
perquè
bueno,
jo també, ho havia llegit,
Alba,
i vaig veure aquest informe...
Alba, un informe i un altre.
Bueno,
I tots dos tenen...
Això, de totes maneres, tingui raó una banda o l'altra, jo penso que també depèn... Crec que depèn totalment de nosaltres, dels ciutadans i dels compradors. Jo personalment puc dir, i ho dic públicament, que quan vaig a comprar em miro l'etiqueta i compro productes del país, de proximitat. Si pot ser, com més pròxims, millors. I si són de l'altra banda de món, doncs miro d'estalviar-m'ho.
Però majoritàriament, si tens una restricció pressupostària, ho has de mirar.
Sí, i això ho faig per dues raons. Primera, perquè crec fermament en que el nostre país ha de subsistir, ha de viure del que tenim, i jo crec que tenim de tot i més, i que ho podem comprar. Que ens costi una miqueta més, la mongeta tendra, que ens costi, per posar algun exemple, que ens costi més, un pelet més la nostra mongeta tendra que la del Marroc.
El doble.
Però sento molt. I puc dir que la mongeta que tinc aquí me la menjo molt més a gust que la que fan al Marroc, que no sé en què la reguen, I ho deixo aquí.
I els tractaments... Mira, deixeu-m'ho que precisi també...
I tornem
també
al tema que ens ocupa,
sí.
Eh?
No.
Sí. Ha sigut un incís.
Que ens anem allunyant a poc.
Ha sigut un incís. Ja,
els caixers als supermercats, veureu que hi ha les cues perquè t'atenguin personalment, tal, i el caixer automàtic, si tu tens pressa, tens el temps i tal, te'n vas a l'autoservei. Teleoperadores, quan truqueu, que se us posa un robot i tal. Vull dir, potser el futur és aquest i s'ha d'encaixar.
Tornem,
Sí.
Tornem
sí,
al tema que ens ocupa, perquè si no ens marxem pel Pedregar.
Sí.
Vinga, treballar més, treballar menys. Si jo no m'equivoco, la jornada laboral de les 8 hores es va implementar el 1919 amb la vaga de la Canadenca. Sí. Per tant, estem parlant de fa més de 100 anys.
No, va ser el Felipe González, que va instaurar la jornada de 40 hores setmanals. Abans eren 42.
Les de les 8 hores, clar, perquè era 8 hores, no volia dir 5 dies a la setmana. Exactament. Va. Tenint en compte que fa més de 100 anys que es va implementar aquesta jornada de 8 hores, que el Roger li apuntava, 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores d'oci. Ha passat un segle, han vingut les màquines, que és el que ens ha fet allunyar-nos d'aquesta conversa, han fet que la producció en molts sectors sigui més ràpida, sigui més eficient, per tant, que es produeixi menys, més amb la mateixa mà d'obra humana. Estem en un punt on la gent, per conciliar, i per això que se'ns demana també que és mantenir una natalitat, demana poder treballar menys per conciliar la vida. Treballar menys hores, tot i que amb aquesta reducció és mitja hora menys al dia, ajudarà a millorar la qualitat de vida i ajudarà les famílies, tingui o no tingui fills, perquè conciliar són més coses que no només tenir cura de fills, a viure millor?
Home, jo penso, aviam, tot en la certa mesura, jo crec que sí, és a dir, el conciliar, la paraula conciliar, per mi és una paraula positiva. Per tant, tot el que comporti conciliar la vida laboral amb la vida familiar, per mi és una cosa positiva. Aquesta conciliació ha de ser positiva per totes les parts, per la part del treballador, per la part de la patronal, vull dir que és el que comentàvem abans, però jo parteixo de la base que conciliar és una paraula positiva. Per tant, a més hores de dedicar a la teva vida personal, també obre també horitzons, en el meu entendre, a part no només de poder tenir canalla o poder manllevar millor el tema de la natalitat, també el fet d'obrir nous mercats, és a dir, si tu estàs dedicant més temps al teu oci, també consumeixes i es poden obrir altres horitzons, m'entens? Que això també reverteixi en una millora de l'economia per altres cantons. Per tant, jo crec que conciliar la vida laboral i familiar, jo estic d'acord, i si és bé acompanyat d'una reducció horària que és mantenint el sou i ben manllevada per les dues parts, que ningú se senti fora d'aquesta unió, doncs jo estic totalment d'acord.
Sí, crec que jo també estic d'acord, Ferran, i penso que és visible i es veu de que la gent, quan té més temps, també el dedica més a, per exemple, a fer esport. Als centres esportius, quan tens més temps, doncs hi pots anar i, de fet, hi vas. Jo tinc una filla, per exemple, que treballa moltes hores i no té gaire temps per a poder anar a fer esport que li agrada o a fer alguna estona de lleure que també li agrada, no? O per poder estar amb la canalla que també li agrada. Vull dir que si en algun moment doncs arriba a consolidar allò de les 8 hores, de les 7 hores i mitja, doncs jo crec que serà un bé, però també que, com dius, revertirà també en un altre tipus de consum, que pot ser aquest, pot ser els centres esportius, pot ser que hi hagi més temps per anar a comprar, cosa que, per exemple, en el cas de la meva filla no té temps d'anar a comprar i ho ha de fer online, per exemple. I jo crec que sempre és millor poder anar a la botiga, comprar i comprar allò
de proximitat. És una manera de socialitzar.
Deixem-ho dir. I una manera també de trobar-te, exacte, de trobar a la gent, de poder parlar, de poder comunicar-te i, per tant, de benestar quan s'acaba el dia.
Lourdes, si vols afegir alguna cosa.
No, jo l'únic que diria, o sigui, la meva idea per acabar és s'ha de negociar. No pot ser que una part digui això és així perquè ho dic jo i ja està. Aleshores, el que he dit, clar, ja insisteixo, no? Jo no sóc empresària, sóc treballadora de l'ensenyament. A mi ja m'està bé, però jo el que vull és que tothom es pugui mantenir i poder treballar i tenir diners suficients per viure sense escassetats. Perquè, escolteu-me, mireu els joves. Superformats, els hi paguen res. Aleshores, de què els hi serveix?
Això és la patronal,
Que tinguin... No, no és la patronal, és la situació econòmica.
La situació clar, econòmica és bona.
És, no, no, és bo. Mira, diuen, el PIB creix, però és, el que creix és el nombre de persones. Mira la renta per càpita. Tu tens la sensació, el teu entorn, la gent ara està millor que fa 20 anys?
No, tinc la sensació que està tot més mal, més mal repartit, no, que els rics cada cop són més rics. I que
però quins i rics? Que... La classe mitja se n'ha anat a la porra.
Aquests no, perquè que... la classe mitja no és rica, són els rics, bueno, els que són rics i cada vegada més rics.
Que vivien còmodament. Jo, tan rics, no em conec, què vols
no,
dir?
No, perquè n'hi ha cada
Ortega,
cop menys.
Però clar, vull dir, és la societat que té un... tria Nazar a tots i deixar la botigueta. Hi havia aquí antigament la Rambla Ribatallada fa molts anys, al costat del... Clar,
creieu que això afavorirà uns sectors en detriment d'altres, que es podrà aplicar igual i que serà igual de positiu o no per tots els sectors laborals?
Home, jo com he dit abans, el sector funcionarial, treballadors públics, jo crec que no tenen cap problema en incorporar aquest tipus de jornada. Torno a dir, en el sector serveis, i aquí que és un país de molt turisme i de molts serveis d'hostaleria, penso que aquestes petites empreses potser són les que tinguin més problemes, i aquí sí que haurien de mirar com ajustem la fiscalitat perquè no reverteixi el cost d'aquesta reducció en el petit empresari que potser té un o dos treballadors. I ara parlo un coneixement de causa, el meu pare era un fuster, tenia dues persones a la seva fusteria, I sí que penso que si això... O sigui, sí que sé el que hagués passat, que el meu pare s'hagués quedat aquelles hores
que no
hagués pogut fer els altres nois, però sí que penso que... I sí que recordo el meu pare abans de jubilar-se, doncs, que li amoïnava molt la fiscalitat perquè no tots els mesos anaven igual, i llavors penso que sí que aquí hauríem de fer doncs, alguna enginyeria fiscal per poder ajudar aquest personal.
Parlant d'aquestes petites i mitjanes empreses, hem posat el cas dels autònoms sobre la taula, el cas de les botigues, no? No sé si és una oportunitat també per replantejar com han de ser els horaris comercials, per exemple. A l'estat espanyol els horaris comercials són amplis, no s'obre massa aviat tampoc, però s'allarguen fins tard. Altres països de la Unió Europea a les 6, a les 7, s'abaixa la persiana. No sé si seria una opció per donar-li un cop d'ull a veure si les botigues han d'estar obertes tantes hores, menys hores, si és millor reduir, si això suposaria o no suposaria un descens dels ingressos per a aquestes botigues. No sé si pot ajudar a reflexionar sobre aquesta qüestió, també.
De moment ja va bastant per aquí, perquè els caps de setmana, diumenges i festius, et trobes alguns comerços oberts. De fet, pots anar a comprar. Hi ha supermercats que estan oberts al cap de setmana.
Sí.
Els centres comercials, hi ha moltes botigues també, el centre comercial d'aquí Sant Cugat, ben a prop d'aquí, doncs també hi ha botigues que també estan obertes. I, per tant, anem molt cap a aquesta tendència d'obrir botigues. Esclar, això estem parlant de grans magatzems, grans botigues, grans empreses, no? Perquè, clar, una botigueta de l'empresari o del propietari que té una botigueta, aquest, evidentment, no pot obrir la botiga, perquè li suposaria més despesa el fet de pagar aquestes hores extres, perquè serien hores extraordinàries de cap de setmana, diumenges o festius, que no pas tenir la botiga tancada, segurament. I això acabaria, com ha acabat a Sant Cugat, doncs tancant botigues, tancant comerços de proximitat, i ara tenim el que tenim.
No, jo, segons tinc entès, no sé si ho tinc mal entès, però les grans superfícies no poden obrir els dies festius, ho tenen prohibit.
No, tenen obert els dissabtes i els diumenges, bueno, només hi ha la part de l'hostaleria i l'oci, com podria ser, per exemple, un cinema.
Exacte.
Els diumenges tanquen i després només poden obrir, igual que el centre de les ciutats.
Les grans superfícies m'estava
referint. Per Nadal, per ponts...
Supermercat, sí.
No, supermercat no. No.
El de Rambla al Celler, sense anar més lluny.
Tenen que ser d'una determinada dimensió.
Sí.
No poden superar. I llavors us dic una altra cosa, la competència no és la botiga al costat, és la 24 hores d'internet. Jo hi estic comprant al vespre, a la nit, i tal. I me'n recordo fa molts anys, al principi hi havia internet, que a més hi ha un supermercat que et donava poder que t'ho portessin a casa per franges horàries de 2 hores i sempre compràvem aquest perquè els altres diuen vinc pel dematí o vinc per la tarda, m'obligava a estar allà pendent. Aleshores jo deia vinguin a partir de les 8 del vespre, llavors tenia la canalla petita, eren nens petits i jo a les 8 del vespre estava a casa donant sopar. És la competència, és internet, total, i t'ho porten total a casa. I si no t'agrada, t'ho canvien. I escolta'm, si ens hem acostumat d'una manera increïble.
Mm-hmm. Però jo no vull fer publicitat, però a la plaça Pere Sant, a l'Avinguda Cerdanyola i a la Rambla del Celler hi ha 3 espais que són supermercats que estan oberts.
Supermercats, sí, però no grans superfícies, no centres comercials.
Diferent. Mm-hmm. Grans superfícies, no.
Però també sí que penso, com deia l'Alba, que sí que és veritat que potser si ens acostuméssim una mica als horaris d'Europa i anéssim una mica també generaríem estalvi energètic. Vull dir que al final som, és veritat que som un país de moltes hores de sol, és veritat que no tenim el mateix clima que tenen a Suècia o Noruega, però sí que és veritat que si ens adaptéssim un horari una mica no tan nocturn, doncs també generaríem una mica d'estalvi energètic i que també ens aniria bé. No sé, penso que potser per aquí també podríem aconseguir algun benefici. Clar, és un compromís que hauríem de tenir tots, els botiguers i els consumidors.
Exacte, no? Aquí també hi ha la part de responsabilitat individual, com ho és a l'hora de triar on comprem i què comprem, si comprem proximitat, si comprem al petit productor o si comprem doncs, a les grans multinacionals, també a quina hora consumim, no? Si hi ha botigues obertes 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, clar que és una comoditat i les comoditats tothom s'hi adapta fàcilment, però si tanquen i ens hem d'acostumar a anar a comprar en un horari determinat, doncs entenc que potser també ho farem. Hauríem de ser una mica més empàtics potser, ja que jo crec que a ningú li agrada treballar caps de setmana o depèn de quines hores, d'intentar el màxim possible de fer un consum en horaris que siguin doncs dignes o fàcils per conciliar amb la vida de tothom.
Alba, jo crec que aquests, aviam, a més moltes vegades estan regentats per pakistanesos, no? Els supermercats petits, jo tinc la sensació que a partir de les 10 de la nit l'únic que van són joves a buscar alcohol, perdoneu, però és el que sempre he pensat, no crec que cap persona a les 10 de la nit vagi a comprar, a fer la compra.
A més si et falta alguna cosa per fer el sopar, no?
I el veí, tens una mica de sal? No, vull dir, jo crec que això, i insisteixo que el internet és el que, si no mireu la quantitat de transport d'aquests nois que van i reparteix, que a més és increïble que se li paga. Jo em faig creus, com pot ser que el producte t'arribi a casa és que no cobres, no cobreixes costos, sí, sí, sí. Llavors clar,
però aquí sempre s'acaba perjudicant el productor. I en aquest cas, deixeu-me que parli amb una certa experiència, familiar, A casa meva eren pagesos, i el que els hi pagaven pel producte que venien era una misèria i continua sent una misèria. Aquí el que se'n beneficia són els intermediaris, són els venedors. Per tant, al final, què passa? Insistint en el que deia al principi de la tertúlia, d'aquesta conversa que estan tenint, no? Que consumir productes de locals de proximitat, per això és bastant, bastant difícil, per no dir impossible. Per què? Perquè no tenim temps, perquè la gent no pot dedicar més temps a anar a comprar a la botiga i demanar allò que hauria de comprar, em sembla, que són aquests productes de proximitat. I el que acaba perjudicat, al final de tot, repeteixo, és el productor.
Jo crec que és comoditat, Jo penso, per exemple, perdoneu, la particularitat, però la meva filla, això d'anar a comprar i estar allà fent una cua i tal, penso que això és prehistòric.
Mm. Bueno, de fet,
són prioritats, jo, també, no?
Sí, bueno, clar.
El que es prioritza, el temps, el tenim tots igual, al final, evidentment no tothom treballa les mateixes hores, però s'ha de triar si invertim aquest temps en acostar-nos a la botiga de proximitat i comprar o el preferim invertir
en la família,
fer esport, en la família, en l'oci o en el que sigui. És triar.
Sí, jo tinc un exemple també del cap de setmana, no direm el nom, però també havíem de comprar unes bambes, vam fer un regal i vam dir, doncs anem a aquest gran magatzem que sempre té de tot, i aquest gran magatzem ja no és el que era, ja no té els mateixos dependents que tenia abans, que tractaven amb tanta amabilitat, ja la meitat de la meitat, han tancat uns quants establiments d'aquest, i llavors dius, en ares a què? Doncs com diu la Lourdes, la compra online, vull dir, evidentment la gent ara les pot comprar la mateixa d'estar assegut a casa.
O el que és pitjor, que van a la botiga a provar-s'ho i després les compren per internet, després que una persona ha fet l'esforç, no, de fer l'atenció.
Hi ha estudis d'això també, hi ha fins i tot botigues que per al fet de provar-te pagues. Si el compres, t'ho descompten amb el preu, però clar, amb això estàs limitat. De vegades una gent s'ho va provar i s'ho veu i ja a l'impuls de tocar i així dius, bueno, pues ja m'ho emporto. O sigui, té el seu cost. Estem en una època de canvi.
Sí, jo sé. El tema, per exemple, també dels restaurants, tens limitadíssima la teva estada. Si dius, vaig a dinar, comanes al primer torn...
En alguns.
Doncs diuen una hora i mitja i al cap d'una hora i mitja, doncs al carrer, perquè n'hi ha un altre que t'espera. I si, i això va així.
I els bancs. Vingui de 9 a 10 i prou. Sí, sí, sí. I la quantitat de persones hi treballaven fa 30 anys en una oficina i les que hi ha ara.
Bueno, també això, les absorcions i les fusions, això també...
Veurem com acaba tot plegat, perquè ens passem de temps i hem de parlar de la Fira del Raig i de la Fira del Comerç Solidari d'aquest cap de setmana. Lourdes, Rogel i Ferran, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que passeu un bon cap de setmana, que tenim una ciutat farcida d'activitats. Sí. A veure si la pluja les permet totes.
Molt bé.
Gràcies.
Bon cap de setmana. Gràcies a tots.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades.
Aquest cap de setmana Sant Cugat viurà una de les cites més arrelades al calendari local, a la Fira de Sant Ponç. I enguany arriba amb novetats i amb una forta aposta pel consum responsable, els productes de proximitat i la cultura popular. En parlarem amb quatre persones implicades en dues de les activitats destacades d'aquest cap de setmana. D'una banda, la Fira del Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques, que tindrà lloc dissabte al matí de 10 a 2 del migdia a la plaça d'Octavià. Per parlar-ne ens acompanyen la Sílvia Rotallar d'Oxfam Intermón i l'Àngels Cardona, coneguda ja pels oients d'aquesta casa, de la xarxa de consum solidari. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I d'altra, parlarem de la primera edició de la Fira del Raig, una proposta que vol posar en valor la riquesa agrícola i vinícola del territori i que ocuparà la plaça de Barcelona ja des de divendres, dissabte i diumenge. En parlarem amb l'Ivo Castells de la FEM i amb la Paloma Ventura de Sotassons. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem per la Fira de Comerç Just, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques. Sílvia, Àngels, com definiríeu una mica què trobarem en aquesta fira que serà demà de 10 a 2 d'aquest dissabte?
A veure, nosaltres ens reunim com a xarxa solidària i aquesta és un esdeveniment que fem conjuntament, que treballem tots plegats en xarxa i ens trobarem, doncs, aquesta diversitat, perquè hi ha entitats que treballen pel comerç just, d'altres que treballen més les finances ètiques, i l'economia social i solidària. Diguem, en aquest cas, la nostra entitat com a xarxa de consum doncs treballa des de la vessant de comerç just i també d'economia social i solidària. I ens trobarem paradetes, ens trobarem activitats, ens trobarem música, i ens trobarem tot d'informació perquè la gent tingui més raons per fer un consum responsable.
Que aquest és l'objectiu també, no? Generar una mica de consciència social. Quins productes, quines iniciatives podrem veure a les parades que hi haurà per la plaça d'Octavià? Si voleu destacar les que us ocupen a vosaltres.
Bueno, des de Oxfam Intermón fem dos tipus d'activitats. Farem una activitat demà, dissabte, ja, amb una tas de xocolata de comerç just. Després tindrem també unes galetes fetes amb xocolata que es farà des del forn de Valdorets, del pa de Valdorets. Tot això està una mica dintre de lo que serà la tercera, aquest any fem la tercera setmana gastronòmica, que és implicar una sèrie de restaurants de Sant Cugat perquè consumeixin productes de comerç just i facin un plat o un postre i ho posin dintre dels seus menús, una mica perquè la gent es faci consciència de que es poden consumir dintre d'una responsabilitat i a la vegada es pot gaudir de qualsevol plat. Aquest any tenim una novetat, que és que Tel Parc, que és el pàrquing de Sant Cugat, ha donat uns vales de aparcament gratuït durant 30 minuts que es distribuiran en aquests establiments que estan adherits.
No és la primera vegada més que es fa aquesta iniciativa.
No, serà la tercera vegada, és la tercera setmana gastronòmica que ho fem sempre coincidir, que comenci amb el dia que es considera el dia del comerç just.
Quin paper juga aquesta fira en la sensibilització de la ciutadania sobre el consum responsable, sobre el comerç just, sobre les finances ètiques?
Bueno, el que fem també és que als restaurants fem uns pequeños tríptics que es posaran sobre les taules, estaran durant tota la setmana, on allí es posa el producte que aquell establiment està consumint, quin plat han fet, i després tota una informació a través d'un QR d'on ve aquest producte, quins beneficis pels productors d'aquest producte, quina cooperativa perteneix, quina part del món perteneix i què coses socials s'han fet en aquesta zona gràcies al consum del comerç just. O sigui, pensa que Oxfam Intermón en l'informe del 2023-2024, a través de la venda de 13 milions d'euros de comerç just, s'ha beneficiat a totes les col·lectivitats, a Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia, de més de 50.000 persones, gràcies a aquest consum.
Àngels.
Diguem que el paper que pot jugar la fira té a veure, doncs, això en què la ciutadania, els veïns i veïnes puguin experienciar un dia o puguin recollir informació sobre què significa aquest consum responsable. Enguany, el que és tot el focus d'aquest mes també va orientat a la sobirania alimentària. En aquest cas, des de el que seria la xarxa de consum, el que farem, donat que estem en època de maduixes, doncs la proposta és tenir degustació de maduixes i alhora una petita exposició del treball no responsable i, per tant, no just, que es fa en alguns espais d'Andalusia, quan l'explotació de les treballadores quan a maduixes. Per tant, és aquesta combinació de donar a conèixer el producte d'aquí i veure determinades experiències. A més, vindrà la Xixa Teatre a fer com un espectacle en relació a les maduixes.
Per tant, una fira ben completa i multidisciplinària. Aquesta fira més forma part del mes del comerç just. Ara ho dic de memòria, em sembla que el dia 10 ja vau fer el dia 10 no, perquè ja ha passat. Per
el, dia
tant, el dia 6 vau fer el documental, oi, Àngels?
Sí.
Quines altres activitats heu programat des de les vostres entitats per aquest mes? Hem parlat de la setmana gastronòmica.
Que serà del 10 al 18. Agafa tota la setmana.
Donat que, com us deia, el focus ha estat en la sobirania alimentària, en els dissabtes de maig que queden, en el Mercat de Pagès de Mirassol hi haurà diferents activitats. Un d'ells també hi haurà un show cooking relacionat també amb hi ha diverses activitats que també es faran juntament amb la coordinadora d'entitats de Mirassol i aquests dissabtes doncs, aniran orientats a aquest mes del comerç just.
L'objectiu del comerç just és difondre una altra manera de consumir i de relacionar-los amb l'economia, al final. Com percebeu l'interès i la participació de la ciutadania a Sant Cugat?
Bueno, aquí, mira, aprofito que tinc un micro. Fa molts anys que Oxfam Intermón està darrere, amb l'Ajuntament, molts anys són molts anys, de convertir a Sant Cugat ciutat del comerç just. Això hi ha moltes ciutats al món que estan ja des de la part, com si diguéssim, més política més de l'Ajuntament, que es consideren ciutats de comerç just. I Oxfam Intermón està treballant amb l'Ajuntament des de fa, diria que 8 anys, per aconseguir aquest segell de Sant Cugat com a ciutat del comerç just. És una mica la nostra fita que tenim. Per això fem totes aquestes activitats, per anar introduint. Es tenen que complir uns requisits, això és veritat. Té que haver un apoyo per part de les administracions, però la nostra fita és convertir a Sant Cugat en la ciutat del comerç just.
No tinc massa informació com per poder-te dir com ho veig, però sí que puc dir-te...
Teniu l'experiència,
sí,
no?,
del mercat de Pagès de molts anys. Exactament. Doncs des d'aquí, doncs, diguem que els veïns i veïnes que venen a comprar són molt fidels. I, diguem, poc a poc va augmentant una mica aquesta idea de comprar responsablement.
Doncs una molt bona oportunitat serà aquest dissabte aquí a la plaça d'Octavia amb la Fira del Comerç, Economia Social i Solidària i Finances Ètiques. No serà l'única activitat, ja ho hem dit, que hi ha aquest cap de setmana farcit d'activitats per Sant Ponç. Ivo Paloma, vosaltres sou aquí per parlar-nos de la Fira del Raig, que a més és una de les novetats d'aquest any, serà la primera edició. D'on neix aquesta iniciativa?
Bé, doncs, bueno, la Fira del Raig és d'una iniciativa de diferents entitats, col·lectius, veïnes i gent d'aquí de Sant Cugat que ens interessa una mica promoure. Volíem fer una fira de patrimoni, cultura i productes artesans i de proximitat de quilòmetre zero. Llavors, bueno...
Això lliga també amb la fira de
Sí, de no, i a part ens encaixava molt amb Sant Ponç, precisament per això, perquè lliguem una mica tot el tema del producte i de la cultura popular i d'aquí d'arrel de la ciutat de Sant Cugat. Llavors, és un projecte una mica ambiciós, diguéssim, que té ganes de créixer i de... Bueno, que creixi de forma orgànica amb les diferents coses que passen aquest mes a Sant Cugat. I enguany volem que sigui, pues, això, un punt de partida i una llavor d'un projecte de primavera que funcioni per crear teixit entre, pues, això, pues, entre diferents entitats, que s'hi pugui sumar gent i productors de la zona i que arreli una mica... bueno, que recordi una mica la història i el patrimoni que tenim aquí a la ciutat, no?
Que sigui la primera de moltes.
Exacte, doncs, no? Aquesta és la idea.
Quin tipus de producte i activitats trobarem a la plaça Barcelona durant aquests 3 dies?
Bueno, doncs, principalment, en quant a producte, hem buscat productors tant locals com de proximitat. Evidentment, no tenim una gran quantitat de productors a Sant Cugat, però sí que tenim cervesers, tenim vinaters... Tenim altres fermentats que, bueno, antigament, sempre per conservar els aliments i tot, es feien fermentacions quan no teníem neveres i tot. Llavors, també es degustarà diferents tipus de fermentacions, ratafies... I, per altra banda, també hi ha uns restaurants de Sant Cugat que s'han adherit i faran diferents tipus de plats.
I, per tant, hi haurà possibilitat de degustar...
Sí, clar, la fira funciona amb un got i el got té diferents nivells segons el producte que vulguis veure. Si veus el qual, si no veus el qual, tindrem diferents opcions. I la idea és una miqueta que es puguin anar fer tastets dels diferents productes, cada un tindrà la seva peculiaritat, i, evidentment, es faran maridatges, faran altres activitats, i potser la Paloma us pot explicar una miqueta més la part de la música.
Sí, tant, perquè sí. Al final és una fira que combinarà, no? Alimentació, proximitat, cultura popular i cultura, des de Sota Sons, ens porteu la cultura a la ciutat. Paloma, com ho heu dissenyat tot plegat per fer aquesta xarxa?
Bueno, des de Sota Sons i des de les persones que s'han implicat en organitzar les activitats musicals i culturals, això, tenim ja alguns petits concerts, així també de música folclòrica d'aquí, diguéssim, tradicional, que podem comptar amb Magari o amb Calcet Estradis, per exemple. Després tenim també diferents tallers i mostres de danses d'entitats d'aquí de Sant Cugat, tindrem els bastoners, tenim activitats també una mica musicals itinerants que fem amb la Batuscola, amb l'Escola de Música Tradicional d'aquí de Sant Cugat. I després tenim també, per exemple, diumenge al migdia a l'hora del vermut, si el temps ens ho permet, tenim una activitat col·laborativa amb l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat, que ens portaran un platet a degustar, que es compra el tiquet, i després es farà la degustació del mateix platet, tant en vi com en birra dels productors que tenim allà, perquè, doncs, mira, es pugui triar, vegin que hi ha diferents opcions... I així és bastant variadet i tranquil·let per fer així una primera mostra de lo que pot ser i aviam què li sembla a la gent.
Hem parlat de la primera fira del Raig, i potser la gent no sap això del Raig d'on ve, però clar, també és d'arrelament a la ciutat. Ens ho expliqueu?
Qui va explicar, no?
Bueno, ara mateix, per com pinta el temps, diríem que al maig cada dia un raig, no?
Déu-n'hi-do, aquest mes s'està complint les dites, eh?
Sí, les dites populars sempre ens...
Ens il·lustren i ens acompanyen,
sí,
eh?
Sí. Bueno, malauradament, perquè últimament els caps de setmana estan sent bastant mogudets. Tot i que, bueno, sembla que ens donarà tregua els rajos, almenys aquesta nit i demà. Potser la nit de dissabte i diumenge és més moguda, però bueno.
Ja veurem. En el cas que faci mal temps, pluja, les activitats tant de la Fira a la plaça d'Octavià com a la plaça de Barcelona es mantindran en el mateix espai i serà qüestió d'anar sortint doncs, quan no plogui tant i si no escoltes passeja amb un paraigua que tampoc, al final no és àcid, és aigua el que
cau. Exacte.
Serà així, entenc, es manté en el mateix espai
en principi,
o...
Sí. En principi, sí.
Sí, perquè els grans diluvis no estan previstos per les hores que tenim més afluència prevista, llavors la idea és poder seguir treballant amb normalitat i sí que si en algun moment fa algun xàfec puntual, doncs aixoplugar-nos tots i...
Que vingui la gent, que no plourà.
No passa res. Sí,
jo l'únic que sí volia fer això de la Fira del Raig, que no només perquè fos el maig que ens queda bé, estava molt vinculat sobretot al tema dels vitivinícoles d'aquí, perquè era com es pot fer doncs, el Raig d'oli, el Raig de vi, el Raig de vi, llavors sí que vam voler jugar una mica amb tot l'imaginari que ens oferia la primavera i el contingut de la Fira.
Què espereu d'aquesta primera edició? Des de la FEM i Sota Sons, al final són dues entitats molt arrelades al territori, però heu parlat d'altres col·lectius i d'altres membres que també han treballat, heu fet xarxa plegats per fer possible aquesta primera edició. Què n'espereu? Perquè jo he vist que l'ambició de que sigui la primera de moltes ja hi és.
Pues jo crec que li agradi la ciutadania per, bueno, no va dir que sigui un èxit, no? Que tot i el temps així, és que li agradi la gent per poder-ho repetir any rere any, no? I anar-ho afiançant.
Jo crec que és molt important, perquè si això... Mira, això va començar fa molts anys només amb un dia del comerç just. Eren unes hores del comerç just. O sigui, eren de 10 a 2 a la plaça Octàvia i érem 4. I ara pues, estan fent moltes coses més i jo crec que la ciutadania va molt bé. Vull dir, el que passa és que és com la nostra setmana gastronòmica, que és una currada horrorosa, que cada any juro pels meus morts que no la torno a fer. ho juro cada any. Però que és que este que ser conscient. Les coses no surten d'avui per demà. Este que fer una continuïtat. Si realment volem arribar a aquesta ciutat, jo crec que Sant Cugat té un fondo social, cultural, de moviments impressionant. I jo crec que totes aquestes activitats són boníssimes, o sigui, arribarà un moment que anirem, aconseguirem que la gent consensue les coses.
Trobeu a faltar més espais per aquest tipus d'activitats, per aquesta altra manera de consumir, d'entendre, de recordar qui som i d'on venim i on vivim, i també més suport de l'administració?
Bueno, jo fa temps que persegueixo per fer activitats al respecte. La veritat és que sempre des de la FEM m'ha agradat organitzar pues, folcugats i diferents activitats que al final posen en evidència la necessitat del poble de moure cultura i de moure gastronomia i tot de la mà. De fet, bueno, parlant amb entitats, hi ha moltes entitats que tenen una cervesa seva que li fem des de la FEM. Tenim, pues, ara no ho sabria, però com 7 o 8 cerveses d'entitats. I una miqueta jo crec que això és també la continuació de mirar pues, totes les coses que s'estan fent des de cultura, ajuntar una miqueta amb el comerç, amb la tradició, amb el bon menjar, oblidar-nos dels ultraprocessats d'alimentació moderna i mirar una miqueta com es feien les coses amb coherència abans. I això és una miqueta el que intentem perseguir.
Administració sí, falta, jo sempre ho dic. Perdoneu, Vull dir, jo crec que a Sant Cugat una de les coses que jo crec que falta, ja sé que no, normalment a Espanya no plou i a Catalunya tampoc, però sí, un espai, perquè o sigui, la plaça Octàvia està molt bé, però jo crec que és una mica sempre tot molt centralitzat a la plaça Octàvia. Tindria que veure, potser, no sé, diu un pavelló o diu un puesto cultural que la gent també tingués de referència, no? Que se poguessin fer moltes coses. Jo crec que això...
Una alternativa coberta, no?, per quan hi hagi mal temps. Ara ve el Cap Gitanes, per exemple.
I més gran, perquè a plaça Octàvia tampoc és tan gran. Vull dir,
no, quan s'ajunten
no,
tantes...
No, si van a plaça Barcelona, pues, a lo millor perquè no podem cabre tots allà. I una cosa més gran...
Tot i que és bona plaça, també, plaça
Barcelona. Sí, és molt xulo. Menys mal que tenim la plaça Octàvia.
Jo volia dir que, a part de que aplaudeixo molt aquesta iniciativa, que a més el nom em sembla com molt ben trobat, doncs també és l'oportunitat per anar enxarxant-nos, perquè ara mateix estàveu explicant coses que...
Que casen molt bé, no?, amb els principis.
Que casen molt bé, per tant, sortint d'aquí, m'agradaria també poder parlar amb vosaltres.
Exacte.
De dir com ho fem per mostrar més territori, per identificar més territori, per que la gent, que la ciutadania de Sant Cugat conegui els nostres productes, el nostre territori i la nostra cultura, que tot va lligant, no? I que segurament molts de nosaltres ho fem amb tota la iniciativa, amb tota... I de vegades...
doncs, hem d'unir forces, no?
Hem d'unir forces,
bueno, i conèixer els dos projectes, no? Sí, que al final això també neix també nosaltres, ho vinculava una mica amb Sant Pons, sobretot pel tema cultural, perquè hi havia com diades castelleres o coses tradicionals, o hi havia els nens dels bastoners o coses de canalla, i era com, ostres, sí, però sumem forces, perquè no siguin tot activitats que siguin bolets sueltos i la gent no pugui triar.
No, això està molt
llavors
bé.
Llavors era com, sí, si podem sumar i així podem seguir això, pues, teixint sinergies, coneixint nous col·lectius, posant cares noves, pues, jo crec que el primer dels objectius ja el tenim, no?
Quina força que tenen les entitats d'aquesta ciutat, que malgrat dels malgrats i retallades que hi pugui haver en pressupostos i a vegades més i a vegades menys ajuda, sempre acaben teixint xarxes i donant-se suport les unes a les altres. Una mostra és aquest cap de setmana amb aquests Sant Pons farcit d'activitats. Que vagi molt bé, que el temps es respecti.
Gràcies.
I que tothom surti al carrer a gaudir de la primavera i gaudir d'aquestes fires que amb tant d'esforç heu preparat perquè la ciutadania les pugui gaudir. Moltíssimes gràcies, Paloma, Àngels, Ivo i Sílvia, per acompanyar-nos.
Gràcies.
Moltes gràcies.